Bon dia, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, a producció, en Sergio Rigo, davant de l'ordinador, Nóscar Amores, a la part visual, i Nene Font, amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler, en els control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 645 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon dia, Borja Rigo.
Bon dia.
Sergio Rigo, bon dia.
Bon dia, Xema.
Dilluns 16 de febrer de 2025, són les 5 del matí, som els de Font de Misteris i estem amb el nostre horari alternatiu, perquè ahir hi havia programació especial d'esports a IB3 Ràdio. I, com sabeu, els que en aquestes hores acostumeu a estar desperts, normalment ara és la nostra reposició, i avui no. Així que aprofitant per saludar a totes aquelles persones que, pel que sigui, esteu desperts en aquestes hores, gràcies, com sempre, per ser a l'altra banda, gràcies a qui escoltau la ràdio mitjançant les zones, i ajudau, contribuïu a fer que sigui viva, a que la màgia de la ràdio continuï, malgrat hagi qui la vulgui matar. Bé, és que aquesta setmana, fa un parell de dies, ha estat el Dia Mundial de la Ràdio, dia declarat per l'UNESCO, on enguany el lema triat ha estat «L'intel·ligència artificial és una eina, no una veu». I a la seva declaració institucional, a la que mos sumam, diuen: la ràdio sempre ha estat més que un simple mitjà de comunicació, és un pilar de la llibertat d'expressió, fomenta la diversitat cultural i contribueix a l'educació, la inclusió i el diàleg. I en temps de crisi, de la mateixa manera que la vida diària, continua sent una de les fonts d'informació més fiables i accessibles, especialment per a aquells que solen quedar enrere. Però avui dia la ràdio s'enfronta a canvis profunds que s'acceleren. L'augment de la intel·ligència artificial constitueix un dels reptes més grans en aquest sentit. I amb tot això volen donar visibilitat en el problema dels continguts generats mitjançant la intel·ligència artificial, que poden arribar a la que se coneixen com ultrafalsificacions, com per exemple quan et simula la veu de qualcú. Així que es demana des de la UNESCO en els organismes de radiodifusió que adoptin uns paràmetres ètics clars per la utilització de la intel·ligència artificial. I nosaltres, com dic, ens sumam. Així que visca la ràdio de tota la vida.
No, evidentment no poden sinó subscriure aquest al·legat, lògicament. I hem de dir que és vera que hem deixat enrere una setmana interessant en quant a dates, perquè, efectivament, Dia Mundial de la Ràdio, Dia dels Enamorats, i no podem oblidar que ahir diumenge va ser el Dia Mundial de l'Hipopòtam.
Ai, Borja Rigo. O sigui, ja quan has dit lo del dia dels enamorats, ja m'has desconcertat una mica, però lo del dia de l'hipopòtam... Bé, una altra cosa, no sé si dir-lo perquè és que t'estic donant massa ales. Ara ho estàvem comentat abans d'entrar a l'estudi. No sé si voleu dir res del que ahir diumenge va sortir publicat damunt del que hauria dit l'expresident Barack Obama damunt dels extraterrestres. En resum, ha dit, segons s'ha publicat, que ell ha afirmat a una entrevista que podrien ser reals, però que ell no els ha vist, que no hi ha proves, constatació oficial, ni de contacte, ni de custòdia, i que també diu que la informació està molt restringida, també diu que s'ha coneguda que a l'àrea 51 no hi ha instal·lacions secretes subterrànies i que la ciència ha de seguir cercant la possibilitat de vida a l'espai. No sé si vol dir res, hipopòtam.
Que per dir això me val no dir res. Al final no s'ha banyat ni una miqueta. És a dir, ha seguit el discurs oficial, tradicional, de sí, pot ser que n'hi hagi, però ni ets a dir, ni en tenim, ni ets a investigat, o sí, però no sabem què s'ha fet. Res, m'abordaré la meva opinió.
Jo no m'ho pareix tan mal resposta, vull dir, al final és un expresident dels Estats Units dient que possiblement sí que hi ha extraterrestres, vull dir, tampoc no és gratuït aquesta resposta, ni la passada desapercebuda.
Ell sembla que creu que sí que n'hi ha, també ha hagut una certa part d'ironia amb aquestes declaracions, perquè també ha dit una cosa així com, perquè clar, si és tan secret que el propi president dels Estats Units no ho sap, pues no sé jo, això és el que ha dit, però també ha dit que no hi ha instal·lacions subterrànies a l'àrea 51, a lo millor el resum que he vist, les notícies que he vist publicades, perquè no he escoltat encara totes les declaracions, però evidentment que hi ha instal·lacions subterrànies és seguríssim. El que pugui haver de dins no ho sabem, però que n'hi ha subterrànies, ara que s'ha dit que no se farà, se volia fer un búnquer subterrani de vora Sant Joan, a l'aeroport de Mallorca, vull dir que evidentment que hi ha instal·lacions subterrànies.
I si no et sé 51, si és a 37, a 24 o a sí. 55.
Però amb aquest una mica amb el que deies tu. Així que res més a afegir, sumari i començam.
Començarem aquest programa 645 xerrant de la possibilitat i també a la vegada polèmica de la vida a Mart. S'han trobat evidències que puguin confirmar la seva presència? Al Món Diversos coneixeran la figura de Joan Baptista Mariano Picornell i Gomila, un personatge pràcticament desconegut de la nostra història, però que va arribar molt lluny i més enllà de les nostres fronteres. El conte de Girondalles de Neirene Font mos durà del volum 3 de recull d'en El Covell, editat per Moll, la historieta titulada Pere Gri. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ivetresradio.com. fontdemisteris@ivetresradio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris Ivetres. I per escoltar-nos en directe, a més de la FM, ho podeu fer a ivetres.org i a la d'Ivetres en els vostres telèfons mòbils. I sempre al vostre abast tenir disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors en el servei a la carta d'Ivetres Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web fontdemisteris.com.
I d'ara que estem amb el tema de que es vol reprendre això de tornar a la Lluna i també a Mart, bé, la setmana passada vàrem dir que la propera missió, l'Artemis 2, s'ha hagut de tornar a ajornar per causes de seguretat, així que aviat se suposa que ho reprendran. Fa anys que ho diuen, però qual que pic serà vera, no? I d'això, que volen anar a la Lluna, fer una base allà i des d'allà botar cap a Mart. I doncs, relacionat amb això, jo m'agradaria saber per què de tant en tant es tornen a publicar notícies com si fossin novetats, quan ja pens que fa temps que ja havien sortit. És recurrent, i més en segons quins temes. No entraré ara en teories conspiranoiques, perquè segur que tot això té lògica i sentit, evidentment. Però és que aquesta setmana ha tornat a sortir a premsa que fa 50 anys, l'any 1976, la missió Viking, aquella que va anar a Mart a cercar restes, marques o opcions de vida, hauria errat en la seva conclusió. I no tan sols això, sinó que haurien destruït les proves que demostrarien la presència de marques biològiques a Mart. Allò, la veritat és que m'ha vingut una mica de nou que, en aquest cas, el diari ABC ho publiqués, va ser dia 12 de febrer, com sempre, ben interessants els articles de ciència de José Manuel Nieves, en aquest cas, sota el titular Un nuevo estudio sugiere que la NASA encontró vida en Mart en 1976, on mos diu que, després de mig segle de dur les sondes Viking a Mart, una nova investigació diu que els instruments que varen detectar possible matèria relacionada amb la possibilitat de vida la varen confondre amb contaminació terrestre per les substàncies químiques que en aquell moment eren desconegudes. I clar, tot això no deixa de ser curiós, no ho trobeu? perquè a part de ser mestres soviètiques, els vikings varen ser els primers objectes terrestres que varen arribar a Mart i varen començar a fer les seves feines, a fer fotos i també tractar de saber si qualque pic havia hagut o no vida a Mart. I la conclusió inicial va ser que no varen trobar res. I diu l'autor a l'article del diari ABC de fa uns dies, però ara un nuevo y exhaustivo estudio recién publicado en Astrobiology sugiere que la respuesta que obtuvimos entonces fue un rotundo sí, aunque fuimos incapaces de entenderlo. O peor aún, es posible que nuestro afán por analizar las muestras destruyéramos sin querer la primera prueba de vida extraterrestre de la historia. La cosa és, i seguiré amb aquest article perquè Nieves ho explica d'allò més bé, i de la cosa és que feren un parell d'experiments. Un d'ells va ser positiu, tant de positiu va ser que en Gilbert Levin, el científic principal, que va morir el 2021 en 97 anys, estava convençut de que sí, que hi havia restes de vida. Però, com els altres experiments no van anar tan bé, diu, el GCMS calentó la Tierra marciana i no encontró nada, o almenys nada que la NASA conseguirà identificar com, entrecomillat, marciano. Gerald Sofen, científico del proyecto Viking, pronunció entonces una frase que se convertiría en un dogma científico durante décadas. No hay cuerpos, no hay vida. La lógica era aplastante. ¿Cómo podía haber metabolismo microbiano si no había moléculas orgánicas? La conclusión oficial fue que los resultados favorables de los otros tres experimentos debían ser falsos positivos provocados quizás por una química exótica del suelo, pero no por biología. Però Gilbert Levin, el científic, estava segur que sí, que havia estat una errada, i aquesta notícia ho ve a confirmar. I aquí està sa gràcia. Bé, és un recurs literari, això de dir sa gràcia, perquè diu, según los investigadores, el instrumento GCMS no falló, sinó que fallamos nosotros a la hora de interpretar sus datos. I és que resulta que s'havien trobat unes restes que es varen pensar que eren restes de dissolvents duits des de la Terra, però que ara diu que et sap, no que et sospiti, no, diu que et sap. El problema és que ara sabemos que sí encontró molècules orgàniques. I és que la Viking hauria destruït, cremat, per ser més exactes, aquelles mostres que després, 30 anys després, una altra sonda les va tornar a trobar i se'n van adonar que s'havien equivocat. I en conclusió, seguim més endavant, després d'una explicació ben acurada, a la vegada, que també és senzilla, que no és fàcil, que ara no entrarem en això, de totes maneres, allà ho teniu a l'abast a la xarxa, però acaba dient, el hallazgo refuerza la tesis de Benner. Marte tiene y ha tenido química orgánica compleja en su superficie. La idea de un planeta estéril y muerto, incapaz de sostener ni la molécula más simple, se desmorona día a día. I clar, això és, sense cap dubte, apassionant. Després de 50 anys, el que s'ha descobert. Però a part de tot, hi ha un detall, un altre, que m'ha cridat l'atenció. Ja dic que no ho vull valorar, només exposar-ho. Perquè referit a allò que va ser una errada, diu, en su artículo los investigadores detallan cómo esta mala interpretación paralizó la búsqueda de vida en Marte durante el medio siglo siguiente. I clar, això de que s'aturés, se recerca durant mig segle, no ho sé jo. I és que, com ja sabeu, fa més de 13 anys que estem en antena. Font de Misteris com a tal, personalment, m'ha permès anar acumulant moltes notes, moltes escaletes, molta informació. I quan vaig veure això del diari ABC, me'n vaig recordar que tenia apuntat això a altre per comentar a un programa. Segons les meves notes, era per finals de la temporada que feia 6, fa 8 anys. I què és el que tenia apuntat? Diari El Mundo, de 8 de juliol de 2018, titula La NASA destruyó por error la primera evidencia de vida en Marte hace más de 40 años. I en resum ve a dir el mateix que aquest darrer article de l'ABC del que està parlant. De fet, el subtitular era Un estudio revela que en 1976 las sondas Viking descubrieron materia orgánica en Marte, pero los resultados fueron quemados por equivocación. I diu que quan es va enviar el Curiosity, segons una publicació científica, tot això, evidentment, i que amb el Curiosity, aquella altra sonda enviada, aquell de 2018, es varen adonar de serrada que feren l'any 76. Així, idò, aquesta notícia d'aquests dies, fa 8 anys, ja sembla que et sabia. Ja dic, és que jo me sorprenen molt aquestes coses. Vull dir que me sorprèn, per una banda, la possibilitat, jo sense tenir ni idea, però pel que he vist, la possibilitat inqüestionable d'haver hagut vida a Mart, però també com les notícies, a vegades, de ser negades en rotunditat, a ser acceptades i, a més, repetides sense reconèixer massa ni errades ni altres mèrits, no? Perquè, clar, si ara ho diuen com actual i ja fa 8 anys que et sabia, no? Que fins aquí jo crec que ja és molt sorprenent, però és que això es fa de misteris i tenim un bonus track. Mireu quin altre titular més interessant. S'equivocó la sonda Viking? De quan és aquest titular? I en aquest cas és del diari El Mundo del dia 24 d'octubre de 2006. Farà 20 anys i ja es deia. Un article signat per Olaya Cernuda que diu que per mor d'una investigació feta per la Universitat Nacional de Mèxic, la NASA i el CSIC espanyol, tenim que, segons sus conclusiones, los instrumentos utilizados por la Viking podrían haber destruido los indicios de vida que pudieran existir en las muestras tomadas del planeta. El estudio, que sugiere el desarrollo de nuevas herramientas y estudios sobre la posibilidad de vida en Marte, se publica en la edición digital de la revista Proceedings of the National Academy of Science. I d'això, com a mínim, apassionant. Bé, no entraré, lògicament, en els detalls, no? Perquè tant se fa, no ho trobeu. A bé, i tot això sense entrar a valorar que pot ser no fos que a Mart hi hagués hagut vida. És que també hi ha la teoria que la vida a la Terra precisament vendria de Mart. Però sí, aquesta ja ho sabeu. Aquesta seria una altra història. I ja després, ara sí, per acabar amb això, com sempre, només exposant dades. L'any 2002, el diari El País va afirmar a un article datat a Washington, dia 2 de març de 2002, que todos los altos responsables de la NASA aseguran que algún día viajarán astronautas a Marte y la mayoría de los estudios sitúan en 2025 como el año en que un ser humano pisará ese planeta. Estem a 16 de febrer de 2026 i encara no s'ha arribat a llançar un altre ésser humà per tornar a orbitar la Lluna, com per afirmar que se trepitjaria Mart l'any passat. Bé, jo crec que com a endivinadors millor que no s'hi dediquin. Es veu que els hi ha fallat una mica, no?, sa bolla de vidre, Borja.
Els ha fallat sa bolla de vidre i això fa molt que pensar. No esteu d'acord? És a dir, justament allà on envies sa primera sonda a Mart, sa primera, allà on cau, és. Hi ha vida. Justament. Quina casualitat. I quina casualitat? Que justament les estoracions. Intencionada o no intencionadament. És igual. Tampoc vull entrar en això. No vull pecar de conspiranoic. Però... I que just perquè no se va trobar vida a l'any 76, a la primera missió, a la segona, a la Viking 2 o 2, tantes, a Mart, estàs 50 anys sense cercar evidències de vida a Mart? És a dir, Mart és vera que és un planeta més petit que la Terra. Per la diantre. Perquè un punt A no hi hagi vida, això invalida que tot el planeta està carent de vida?
No ho sé. El que crec és que en Gilbert Levin, aquest científic que va morir fa un parell d'anys, ell fins al darrer moment ell seguia afirmant que s'havien equivocat en ses dades i que realment hi havia marques biològiques, que hi havia restes, no?, a Mart. No sé sa teoria conspiranoica, perquè si no seguirien cercant. No?
Clar, ara només m'ho falta perquè se publiqui que el famós rostre de Cydonia és cert.
Aquella fotografia que també...
També feta per Sa Viking.
Per Sa Viking, efectivament, que després altres fotografies han vengut a dir que aquella cara, la famosa cara de Mart, es tractaria només d'un joc d'ombres, que té molt de sentit, també.
Eh? Jo sempre m'he imaginat en els marcians, després de les publicacions de la fotografia, esbocant allò perquè no se torna a veure.
Ah, val. Sempre has de tenir resposta per tot. I després, aquí hi ha un altre detallet que s'hauria de plantejar i que crec que no s'ha parlat gaire. Sabeu què passaria si en arribar a Mart trobassin evidències de vida? Sabeu què passaria? El primer de tot que seria si arriben allà i hi ha restes de vida?
Ara estic intrigat per la teva resposta.
Que si els éssers humans arriben a Mart i troben vida, en principi, el més greu de tot això és que no podrien tornar a la Terra per por a la contaminació biològica. Bé, ja ho he dit. La meva intenció era només exposar dades i que cadascú tregui les seves pròpies conclusions, si és que hi ha res a concloure, clar.
IB3 Ràdio és investigació.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A través de la xarxa mos podeu trobar a ib3.org, també a fontdemisteris.com. I ara anirem amb tu, Sergio Rigo, però ara que abans de la pausa he dit això de la boia de vidre i la lluna, m'hem recordat que més precisament per això la secció de Nirene anirà en aquesta direcció damunt dels endivinadors. Dilluns passat, aquest dia, fa una setmana, avui farà una setmana, estava escoltant la ràdio, el programa Tento, el d'aquesta casa, i vaig sentir que han prorrogat una obra de teatre que s'ha representat aquests dies passats a Campos, a Mallorca, i que havien fet ple a totes les funcions, sold out, que li diuen ara, i me va cridar l'atenció perquè, pel que he vist, han sabut barrejar una mica l'actualitat amb una d'aquelles costumistes, una mica aquelles obres de teatre de tota sa vida, una comèdia d'aquelles d'embolics familiars que ben bé podria ser el guió d'una sèrie de les actuals plataformes de televisió i que bé, que mos poden servir per distraure'ns una estona i fer quatre rialles, no? Que en el cap i a la fi és del que es tracta, no? El cas és que allò me va arribar la informació pel tema que és el nexe d'unió, és a dir, la base de sobre. I és la bruixeria, bruixes, bruixots, però centrats en la figura de les pitonisses. Un tema del que crec que després d'uns 650 programes que duim, crec que encara no hem parlat com a tal. Amem, sí que han parlat, clar, de les pitonisses com les civil·les, eh? Però no sé jo de les pitonisses com a figura d'endivinador, del que serien els bruixots i bruixetes i bruixes de bolla de vidre, de màgia, negra o blanca, i també de remeis naturals, com m'han dit que surten a sobre tot aquest tema, que a més el tema de les pitonisses és en forma de nissaga, és a dir, aquella part de la possibilitat o no d'heredar aquell poder perquè no es perdi. És interessant, i a més tot el que pot haver al darrere. Tampoc sé, per exemple, si el dramaturg mot sentís, no? Amb això dels remeis naturals que fica dins obra, podria ser també una mica com el ja, podem dir, extint Vimer de Manacor? Evidentment, sense entrar ara, que en aquesta obra tot sigui en clau d'humor i un caramull de desgavells, com bé, com ha de ser, no?, una obra d'aquest tipus. De fet, aquesta obra es diu El món i la bolla i té relació amb això. Així que si el proper cap de setmana del 21 i 22 de febrer, és proper, vol bé de gust, en el Teatre de Campos, El món i la bolla, un parell de representacions extres que fan, crec que pot estar molt bé, així que per poc que pugui, jo seré per allà. I anem amb tu, Sergio Rigo, amb una altra història de la història d'aquelles desconegudes, però també apassionant. Així que, quan vulguis, la teva secció Món Diversos, i dus un altre personatge molt... La paraula pot ser aquesta, sí, molt sorprenent, quan vulguis.
I doncs, aquest Món Diversos d'avui coneixerem a Joan Baptista Mariano Picornell i Gomila, un dels personatges més singulars, poc coneguts i més sorprenents que han donat les illes en el món modern. La seva vida documentada en fonts diverses mos diuen que travessa Europa, el Carib, Venezuela, França, Cuba i Texas. Va ser pedagog il·lustrat, conspirador revolucionari, traductor dels drets de l'homo, implicat en moviments independentistes americans, i va estar en contacte amb pirates i filibusters, i finalment de gent de la monarquia que abans havia volgut enderrocar. La seva biografia sembla construir-se com una cadena de conspiracions, fugides, canvis de lleialtat i projectes polítics que el converteixen en una figura realment única dins la història mallorquina i hispànica dels segles XVIII i XIX. Joan Baptista Mariano va néixer a Palma l'any 1759, dins d'una família acomodada. Va estudiar filosofia a Salamanca, on se graduà l'any 1778, en un entorn marcat per la il·lustració i on establí contacte amb figures com José Marchena. Se casà en 1780 amb Feliciano Obispo i un any després va néixer el seu fill Juan Antonio. Aquesta primera etapa de Picornell està marcada per una voluntat d'innovació educativa i per una clara influència intel·lectual de Rousseau. Entrà a la Real Societat Econòmica d'Amigos del País. Va estudiar química, medicina, dret i idiomes i va començar a desenvolupar una proposta pròpia d'educació nacional moderna, estatal, racional i basada en principis pedagògics que considerava científics. Presentà el seu projecte El Comte de Florida Blanca, per a què va ser rebutjat. En aquest context de frustració institucional, Picornell va prendre una decisió extrema: convertir el seu propi fill en un experiment pedagògic públic per demostrar la validesa del seu mètode. El tracte auster i la disciplina rígida que imposà el nen responien a la convicció que la ment podia forjar-se com un instrument potentíssim si es controlava l'entorn emocional i intel·lectual des de la primera infància. El punt culminant d'aquest experiment va ser el 1785, quan el nen, en només 3 anys i mig, va ser examinat públicament a Salamanca, davant milers de persones, responent preguntes de teologia, geografia i història. Aquell esdeveniment va impactar a la universitat i li donar notorietat. Per aquell èxit pedagògic no se traduïa en suport polític. I aquest fracàs, just aquí, és el que començà a deformar la trajectòria de Picornell i la dirigeix cap a zones més fosques. Quan el seu projecte torna a ser rebutjat pel món oficial, l'empenta pedagògica se transforma en frustració política. Després del fracàs i de veure com les institucions de la corona el menyspreaven, Piconet derivà cap a un espai paral·lel, on la conspiració va ser la protagonista. Es relaciona amb cercles maçònics i societats secretes, vinculats a figures com Giuseppe Balsamo, conegut com el conte de Cagliostro, personatge envoltat de mites i rituals. Aquest contacte amb xarxes ocultes no només li obre portes, sinó que li proporciona una estructura i descobreix logística, ideologia, clandestinitat i, sobretot, la idea que es poden es pot fer trontollar des de fora i no des de dins, també. Amb aquesta mentalitat, l'any 1795, Piconet se converteix en el motor d'un dels episodis més singulars del primer liberalisme hispànic, la conspiració de Sant Blas. Juntament amb Manuel Cortés, Sebastián Andrés i José Lax, prepara un cop a Madrid, que havia d'esclatar el 3 de febrer. L'objectiu era instaurar una monarquia constitucional i iniciar una revolució liberal dins un estat que encara vivia plenament en el sistema absolutista borbònic. Piconet actua amb nom fals des d'una taverna de Lavapiés, distribuint diners per guanyar suports, aconseguint armes i organitzant propaganda en lemes contra el mal govern. Per a dos artesans els delaten i la trama cau. Piconet i els membres principals són detinguts i condemnats a mort. Aquest punt és clau per entendre la seva obra posterior. En realitat, no mor. L'execució no s'executa. Per intervenció de Godoy, a potser de gens francesos, la pena se transforma en desterrament perpètua cap a Amèrica. La seva dona i el seu fill, mentrestant, són enviats a Mallorca. Piconet i els condemnats arriben a Venezuela el 1797. El territori colonial, el mallorquí, troba un ecosistema polític on les idees il·lustrades i les tensions socials són més explosives que a la península. Allà connecta Manuel Gual i José María España, criolls que preparaven un moviment insurreccional per proclamar la independència i establir un règim republicà. Piconet participa activament en la redacció i difusió de textos revolucionaris. El més important és la traducció que ell mateix fa de la Declaració dels Drets de l'Homo i del Ciutadà de 1793. El document, ampliat a màximes republicanes, circulà clandestinament i fou considerat tan subversiu que el capità general de Venezuela prohibí fins i tot tenir-ne còpies, sota pena de sots, presidi o mort. L'objectiu polític és clar: legitimar ideològicament una revolució americana basada en la igualtat racial, la fi de l'esclavitud i la instauració d'una república. En aquest context, també dissenyava banderes per al moviment revolucionari, símbols plans de càrrega política que havien donat ja com un anunci visible d'un canvi històric. En una d'elles hi figurava un sol i quatre estrelles amb un codi de colors que expressava un missatge d'unitat entre races i províncies. La conspiració se descobreix, qual i Espanya són executats. Piconet aconsegueix fugir el 4 de juny de 1797 de la presó de la Guaira. Es disfraça, fuig a les Antilles franceses, imprimeix prop d'un miler d'exemplars de la declaració per continuar alimentant clandestinament la seva idea revolucionària. Aquest fet, l'escapada, l'impressió massiva i la distribució oculta, reforça la construcció posterior del seu mite, un mallorquí que des del Carib combatia l'absolutisme borbònic mitjançant propaganda, textos i conspiracions a milers de quilòmetres de casa seva. La seva vida, d'aquí en endavant, ja no torna mai més en el carreró intel·lectual inicial de l'educació reformista. A partir dels començaments del segle XIX, Piconet ja no és només un revolucionari expatriat, se converteix en un operador polític que se mou entre continents. S'implica en Francisco de Miranda, figura clau de l'independentisme hispanoamericà, i passa temporades en els Estats Units i a França. A París estudia medicina i aconsegueix el títol de metge, i a Nova York i Filadèlfia manté activitat política, contactes i conspiracions. Aquesta mobilitat constant és fonamental per entendre el seu paper. No treballava en un espai concret. Quan a l'any 1811 torna a Caracas, Miranda, cap de la Primera República, el nomena intendent de policia. Per l'experiència republicana fracassa i Piconet fuig novament als Estats Units. L'etapa següent serà la més estrambòtica i, a la vegada, una de les més citades pels historiadors per mostrar l'excepcionalitat del seu recorregut. A partir del 1812, Piconet participa en una operació per intentar independitzar Texas d'Espanya. En aquella trama hi coincideixen figures com José Álvarez de Toledo, el general napoleònic Jean-Joseph Amaf Humbert i els pirates Jean i Pierre Lafitte, establerts al regne semiclandestí de Barataria, prop de Nova Orleans. En tropes, corsaris, aventurers, refugiats polítics i indígenes, se proclama un govern provisional de les províncies interiors de Mèxic, Texas, i Picone n'és elegit el president. La Gaceta de Texas en recull la proclamació i aquella petita república d'opereta dura molt poc. El projecte acaba derrotat per les tropes espanyoles i els seus integrants acaben en conflicte intern. Per aquell episodi deixa una marca simbòlica poderosa. Un mallorquí, que havia començat com un pedagog il·lustrat, acaba a l'escat davant d'una república efímera a Texas, envoltant de conspiradors i pirates. És en aquest punt on la seva figura ja es fa gairebé irrepetible. Picornell entra i surt de projectes, organitza, fuig, repareix, i aquest cicle ara entra en la darrera fase. Després del desastre de Texà, en Picornell té 55 anys i la seva energia política comença a esgotar-se. A Nova Orleans entra en contacte amb el frare Antonio de Sedella, que convenç les autoritats colonials que Picornell podria ser recuperable. És aquí on se produeix un dels gis més sorprenents de tota la seva trajectòria. El vell revolucionari escriu al rei Fernando VII, en 1814, i demana clemència i afirma que la conspiració de San Blas no anava contra la monarquia, sinó contra Godoy. El rei accepta la petició i el perdona. A partir d'aquí, en Picornell passa a treballar per la corona. Col·labora amb el vicecònsol espanyol a Nova Orleans i fins i tot actua en operacions per neutralitzar projectes de corsars rivals. Aquell home, que havia traduït la declaració dels drets de l'home i havia fet bandera de desigualtat republicana, ara serveix a l'absolutisme borbònic. És un final desconcertant però documentat i mostra com Picornell va saber adaptar la seva supervivència personal a qualsevol entorn polític. Cap al 1820 se trasllada a Cuba, a San Fernando de Nuevitas. Allà exerceix de metge, obté llicències per vendre medicaments i fins i tot forma comadrones. Escriu texts sobre higiene i medicina i manté una vida aparentment discreta. Per a la historiografia cubana observa que moltes de les idees que hi va sembrar a través de llibres, discursos i contactes tendien a arrelar en els joves intel·lectuals i activistes de dècades posteriors. Algunes interpretacions historiogràfiques indiquen que la llavor ideològica que Picornell va difondre accidentalment durant els seus darrers anys contribuirà en perspectiva llarga a la cultura política que acabarà nodrint l'independentisme cubà del segle XIX. Mor en el setembre de l'any 1825, a Cuba, amb 66 anys, i allà acaba físicament un trajecte biogràfic que no havia estat lineal, sinó ple de ruptures, fugides i reinvencions. Havia estat il·lustrat, jacobí, conspirador, agent secret, texà provisional i metge colonial. És un d'aquells personatges que, a memòria històrica, podríem dir, gairebé sembla no haver existit perquè costa encaixar-lo dins categories convencionals, no? Però va existir i els seus rastres en arxius i premsa antiga ho confirmen. Què vos pareix?
I tant que sembla que sí que va existir. De fet, tant és així que té qualque carrer, com per exemple la ciutat de Palma, hi ha un carrer que du el seu nom. I bé, quantes coses que es podrien comentar damunt aquest personatge i fins i tot sense entrar en el tema polític, aquesta deriva darrere, no? Perquè amb això, del, per exemple, no? Com amb el tema dels experiments pedagògics amb el seu fill, no és el primer, tampoc el primer cas únicament a les nostres illes, ni tan sols a Mallorca, perquè en sé d'un que me van contar quan jo era petit que me va sorprendre molt. I a dia d'avui és un personatge públic. Aquest que n'és qui ja faig referència, que son pare va fer una miqueta el que va fer en Picornell. I el que dic és un personatge públic, com també en el final ho va ser el seu fill, el fill d'en Picornell, també va ser un personatge així, diguéssim, públic, perquè va fer feina en el Diario de Palma durant la Guerra del Francès. Però bé, ja sabeu, aquesta seria una altra història. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque rondalla, qualque llegenda, qualque contarella que li hagi cridat l'atenció. Bon dia, Irene.
Bon dia, Xema.
Què mos dus per avui?
Bé, per avui, aprofitant aquella obra de teatre de Campos, El món i la boia, m'ha fet pensar en aquella rondalla recollida per Nalcové, el volum tercer, i editada per Moi, que va ser precisament d'Endevinadors, que es titula Peregrí i que conta tal que així. Això era un home casat, amb un xinxer d'infants i afectat d'alçar el colze i escorxar moixos, és a dir, d'engatar-se i dormir la mona. Es nomia Peregrí. Varen tenir un altre fill i el problema va ser a l'hora de batiar-lo, perquè no trobava ningú que volgués fer-lo el seu fillol. Però justament passen per allà el rei i la reina i quan saben d'aquell nin, que ningú no el volia com a fillol, decideixen fer-ho ells. El batien i els hi donaren una doble de vint, però amb perquè tinguessin bon servici i fessin així mateix una mica de refresc. Però com que ell ja havia tingut problemes amb sa beguda, posen com a condició que ell només podia prendre una tassa. Aquí l'home trasca totes les botigues, cerca qui cerca tasses grans. En troba una que ni cabia una lliure afavorida i la sacala ben al recet d'aiguardent. No vol dir res, semeu-la que plegar. No, li bastaren dos dies per recuperar-se i quan el rei ho sabé, perquè no donàs mal viure a sa dona, el desterra a Maó. Però ella, al poc temps, no pogué estar a pus, de tant que l'enyorava. Ja sé què faré, diu a la fi. Me'n vaig aixecar el rei. De cop descuit, li prenc sa mula millor del cotxe. La duc fins a Espinada, son serra d'Artà, que no té fi. I la hi deix fermada i ergueta, que així mateix puga pasturar. El rei la farà cercar, i ses darreres que tindran d'anar a son serra. Jo llavors si aniré a dir-li a en Pere meu la trobaria, el farà venir, i així tornarem a estar plegats, que aposta mos casàrem, per estar-hi. Així, com la s'havia pensada, va succeir. Tots els criats del rei cerca qui cerca sa mula. Un pas pla, els altres per la muntanya. Mai anaren a pensar que de ciutat se fos espitjada a son serra. S'adonen en Pere, aleshores se presenten al rei. Senyor rei, li diu, en Pere meu li trobaria sa mula. Ei, troba sa mula, diu el rei. Si fos una botella d'aiguardent, ja ho crec. Senyor rei, li dic que li trobaria sa mula, que em tirin d'una passa si no la hi trobo. Si és un endevinador, de primera. El rei, veient que sa mula no compareixia, l'envia a demanar de Maó perquè endevinàs on era l'animal. Aquell home es posava ben content de poder tornar, però li preocupava més allò d'haver d'endevinar on era el mul. Ell no tenia ni idea i podem imaginar com estava de preocupat. Quan el duen cap a Mallorca, els mariners ven alerta d'atracar-se a ell, ni tan sols de mirar-ho, no fos cosa que els hi pogués endevinar els seus pensaments, perquè clar, si el rei havia manat anar a cercar-ho, a saber de què era capaç aquell home. Però el patró li volgué fer una prova. Se posà una fulla de tabac ben estreta dins sa mà. Se'n va en Pere i li diu, mostrant-li el puny, «Veiem si sou fi per una endevinada. Endevineu-me què tenc aquí dins». «Vos voleu fer trons, vos?», respon en Pere, tot cremat. «No trobeu que hi estic atabacat que basta i encara vendreu atabacar-me més?». «El dimoni sou», diu el patró. «Sí que ho és tabac, lo que hi tenc. Sí que ho he endevinat». I li mostra sa fulla, tot estorat, però encara hi romangué més en Pere de veure que, sense temer-se'n, havia fet aquí endevinada. Arriben a Mallorca, sa dona va a rebre-lo en esmoi. Tot d'una s'aferra ell i li diu a Sorella, «Sa mula és dins l'espinada s'encerra, som jo que l'hi he amagada». Arriba el rei, que just en veure li demana que on és sa mula i en Pere diu, «Sa mula on és? Saps on serà? Ja ho veig, on serà? Dins, espinar, de son serra d'Artà». Hi van els criats del rei i ja ho crec que l'hi trobaren, pastura qui pastura. El rei queda tan content i agraït que dona un grapat de dobletes de 6 lliures a sa dona, que era més bona guardadora, i a ell el fa romandre a palau, ben menjat i ben begut, per endevinar lo que fos necessari, però no li deixaven tenir cap dobler perquè no en fes de ses seves per dins tavernes i xivius. Al cap de temps, a la reina li descompareix un anell tot d'or i diamants, l'anell de ses noviances. Tres criats l'havien fet salvatge. Tothom cercant-ho i en joc el podien trobar. El rei a la fi s'apega un esclafit sotsmig desfront i diu: «Oh, bèstia de mi, tenim un endevinador en casa, en Pere, i no mos no servim?» El crida a l'acte i li diu: «Tu que ets el nostre endevinador, és hora que mos diguis on és l'anell. Si dins tres dies no ho has endevinat, fora cap i coi.» En Pere, amb aquesta ordre, queda més blanc que la paret. El posen en capella i rompe, amb un cens fi de carretades de llamps i pestes contra tots els que l'havien fet endevinador i contra ell mateix perquè havia consentit a passar-hi. I heu de creure i pensar que el primer dia, un d'aquells criats que havien robat l'anell, li hagué de dues menjar. A migdia pega quatre bocinades. Al vespre no volgué tastar res i va dir, quan el criat se no tornava: «Oh, gloriós Sant Brun, de tres ja en tenim un.» El criat ho va prendre per ell, sense pensar que en Pere referia que dels tres dies ja n'havia passat un. El criat se'n va corrents a contar en els altres, que digueren: «No hi ha remei, aquest dimoni t'ha glapit.» L'endemà toca un d'aquells dos dues menjar en en Pere, que només pega quatre bocinades al migdia i al vespre no volgué tastar més, sinó que va dir, mentre el criat se no tornava: «Oh, Sant Brun gloriós, de tres ja en tenim dos.» Imagineu el criat, se'n va corrents a contar-ho en els altres. I no feia més que dir: «Estem perduts, està fet de nosaltres, mal ja amb l'anell.» L'endemà tocà l'altre dues menjar en Pere. El pobre només pegà una espipellada a migdia i es vespre, el seu darrer vespre, que havia de voler tastar res. I com el criat se'n tornava a sopar, ell va dir, exhalant un gros gemec: «Valeu-me, Santa Inés, ja los tenim tot tres.» Ja ho crec que el criat s'adonà per entès. De s'esglai, lo que duia en ses mans li va caure. Se'n va acercar els altres dos. I com prou hagueren flastomat, maleït i plorat, una hora abans de sauva, se n'entren dins la presó, se tiren de genolls en els peus d'en Pere, amb un cinglot que quasi no les deixava parlar, i amb tot secret li diuen: «És ver que som nosaltres que robàrem l'anell. Tinguérem aquesta mala hora. O veiem que mereixem la mort, però compatiu-vos de les nostres dones i dels nostres infants, que són innocents. No les tireu dins la fronta i la misèria. Vell aquí a l'anell. Demaneu-vos qualsevol cosa, sols que no mos destapeu.» En Pere, davant d'allò, se creia somiar. No podia creure que allò fos veritat. Quina sort la seva. I els hi diu: «No res, duis-me una oca de ses del jardí.» Li duen soca, agafes en ell, li fica dins sa boca i l'animal els envia. Ara els hi diu: «Tornar-la vos anar allà mateix on l'heu trobada. I no tingueu ànsia de res, tot s'arreglarà.» En sortir el sol, en Pere demana per parlar amb el rei. El rei s'hi presenta, dient: «Què és? Que ho has afinat? O t'hem de matar?» «Sí, sé on és l'anell. És dins el gavatx d'una oca del jardí. Degué caure la reina i l'animalet el trobar i s'engolir. Li anaren presentant d'una en una a ses oques i les paupava al gavatx. I quan arriba la que li havien fet enviar l'anell, en Pere diu: «Aquesta és.» El rei li fa obrir el gavatx i ja ho crec que hi va ser l'anell de dins. Tothom remengué amb sos cabells drets i el rei més que tots. Fa treure en Pere de sa presó el nombre de l'endevinador major de tot el regne i envia sa dona un serró ben ple de durets d'or. Amb aquells cops de lliure, en Pere entrava un poc en si, i encara que estigués ben menjat i ben begut, enyorava sa dona, els infants i casa seva, i no feia més que demanar al rei que li deixés anar. Però el rei no hi podia consentir que se n'anés, perquè deia que com s'ho faria sense un endevinador com ell. I ell venga a insistir, i el rei digué-li que no es preocupés, que ell s'encarregava de que la seva família estigués bé. Un dia que en Pere li havia insistit molt perquè deixés fugir, se'l du a caçar i pensa, ara n'hi he de fer una, veiem si també m'endevinarà. Ja serà el dimoni si la m'endivina. Se posa d'amagat un gri dins sa mà, estreny, se'n va en Pere i li diu presentant-li el puny ben estret, ala Pere, si endevines lo que tenc aquí dins, te'n vas a ca teva. En Pere allò li pegà de sorpresa i, poc per herbes que estava, li va caure ben avall. Des cap d'una estona, amb una careta ben trista, exclamà, ah, pobre gri, pobre de mi, que estàs en ses mans del rei i no pots fugir. En Pere s'ho deia a si mateix, el seu nom era Pere Gri, però el rei ho va prendre per s'altre vent i eixamplant sa mà, digué tot esglaiat, sí que és un gri, el dimoni ets per endevinar, te'n pots anar en voler. I, en haver de m'estar res, vine a sa casa. En Pere estava amb sos cabells drets de veure que, sense temer-se'n, havia fet aquella altra endevinada. Se n'anava a casa seva més content que un pasco. I pel camí feu sa promesa d'esclafar els morros en el primer que li tornés a parlar d'endevinar. No n'hi hagué cap que s'hi atentàs. I com en direu, ell amb sa dona i els infants, cuidant-se de lo seu, sense voler saber pus qui li havia encalçada, sense fer mai més xicotines o borratxelos, flascos ni brocals, va viure una mala fi de temps, fins que se n'anà a veure Sant Pere. I qui no ho creu, que ho vagi a cercar.
I aquesta és una d'aquestes molt típiques, no? Rondalles molt típiques, molt semblant, gairebé idèntica, podríem dir, a la de llibre de rondalles i contes d'Eivissa, de Joan Castelló Guasch, la titulada S'endevinata, que ja vares contar fa uns anys aquí mateix, a la teva secció. Moltes gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Txema, i fins el diumenge.
Tres ràdios, història.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2030.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
I ja hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I bé, supòs que són els nous temps, però han sabut que el darrer número de la revista de misteris, Año Cero, sortirà ara aviat i serà això, el darrer. Supòs que és allò de que tot el comença d'acabar, però en aquest cas jo crec que la digitalització ha acabat amb ella. Ja va acabar en l'altre, amb Enigmas, de la que per ser va i ser col·laborador fa, pf, ni ho sé, un quart de segle deu fer. El cas és que a la meva joventut ja només n'hi havia tres d'importants i d'habituals. Massa allà de la ciència, Año Cero i Enigmas. Ara en la desaparició d'Año Cero, que també va ser dirigida per Loren Fernández, i doncs ja no en queda cap. Sí que queda qualcú encara que segueix tractant de fer qualque publicació en forma de revista dedicada a aquests temes, com a Manuel Carballal i el seu El Ojo Crítico, que des de fa més de 30 anys segueix, de manera, podríem dir, numantina, lluitant per treure cada mes la seva revista. Però a part d'ell, poc més queda. Supos que són els nou temps, supos que mos haurem d'habituar, però a vegades sent nostàlgia, no?, per aquells altres temps que se'n van. Quan, ja no per carta, és que ja era... Enviaves correus electrònics, però és que no hi havia els mòbils intel·ligents. Quan no era tot per ahir, quan no ens pensaven que tot estava a la xarxa, quan tenies temps per comprovar la informació, quan no tot era immediat. Un altre món, més de paper, més de veure-se, més de quedar per veure'ns. Un món que, amb aquestes notícies, com la desaparició de la darrera revista del misteri, un se n'adona que aquell món també és mort. Ara diria jo que de ni millor ni pitjor, però no ho diré perquè no ho pens. El que sí diré és que tractem d'aprofitar cada moment, cada pàgina de la revista que és la nostra vida, perquè al final, ja ho veig, s'acaba, com les velles publicacions periòdiques de paper. Esperem, ara que ha estat el seu dia, que no passi el mateix en la ràdio com a tal. I bé, ja sabeu allò de que quina millor manera que acabar la setmana, avui per alguns començar la setmana, que amb una mica de poesia, en aquest cas de Marià Villán Gómez, un fragment d'on precisament ens fa una semblança dins una mica aquesta línia, no? En el seu cas, ho fa amb un molí i diu: «Això era, a l'ajut del vent, un molí. La mola ja no mol ni moldrà i les veles caigueren. Resta la torre com un vaixell mort, resta la platja, la vella nau de veles sorolloses, s'allunyà pel temps, la perdèrem de vista. Això era un molí. El vent ens diu que aquell temps ja ha passat, però el vostre cos eixalat ens testimonia que no és gaire allunyà aquell món perfecte al qual daven una música patriarcal les vostres ales alegres. Perfecte temps rodó que semblava fora del temps i que un dia cruixí i s'esberlà, i ens trobàrem que anàvem no sabien a on, més no ignorant que el temps continuava. Tot saludant aquest temps nous, entonem al molí una somniosa elegia entremig del vent, net, vell i desenfeinat». I bé, tot això, juntament amb el títol de l'obra de teatre aquella que han citat, m'adú al cap aquella cançó dels Sopa de Cabra, «Mentre el món es mou». I d'allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins al proper diumenge.
Passaria el sol com un ocell d'estiu. Va volar més alt de tots, esperant la sort, somiava el més gran desig. Però va atrapar-lo el temps. I ara el somni és un record, de nit és un mal son. Seus colors.